Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
Continuem la tertúlia de l'Econòmics amb Ricard Alfaro, president de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, AEDP, i Carles Pitart, director d'Operacions amb Empower Group. I estem parlant del treball i de la contractació que genera durant el període estival. I ara, precisament, el que vull és parlar de quin tipus d'ocupació genera l'estiu. Parlem dels perfils. Ricard, quins són els perfils més demandats a l'estiu?
A l'estiu, evidentment, els perfils relacionats amb el sector del turisme doncs, marquen molt la pauta, com no podia ser d'una altra manera. El que passa que, i aquí doncs, tenim perfils, com tots sabem, doncs, molt relacionats amb llocs de menys qualificació, cambrers, hostesses d'habitació, d'hotels, tot el sector, diguem-ne, residencial. Però després aquest turisme també genera uns altres tipus de perfils molt relacionats amb la gestió de tour operators i, per tant, amb gent que té uns bons coneixements d'idiomes, uns bons coneixements d'operacions relacionats amb els hotels i les persones. I jo crec que una de les línies d'una persona que es vulgui dedicar al turisme hauria d'anar per aquí, no? Una mica per ficar-se amb el que són les operacions del turisme, no tant, diguem-ne, a la part més de restauració, d'hostaleria, més de baixa qualificació. No?
Quan parles d'idiomes, Ricard, tots tenim en el nostre imaginari col·lectiu que l'anglès ja no és un requisit que es demana, és un idioma base ja. Ja l'has de parlar com el castellà i el català. De quins altres idiomes estem parlant? Perquè ara, clar, el turisme és molt més global.
Sí, bàsicament has de tenir, primer, un bon coneixement de l'anglès, vull dir, això és un requeriment de qualsevol. El 85%, deia un estudi dels llocs de treball, requereixen l'anglès des d'un punt de vista fluid.
Però això ja és una commodity.
Això ja no té,
diguem-ne, això. Això
ja ve descomptat i no tindràs un valor afegit més gran al teu currículum per tenir aquesta llengua. Sí que és veritat que a partir d'aquí hi ha associacions en funció d'on t'estiguis ubicat. Doncs evident que serà molt important el francès, que serà molt important el xinès, que serà molt important el rus, cada cop més relevant tot el tema de l'àrab, perquè i tot el tema relacionat amb l'àrab. Aquests són els grans, diguem-ne, idiomes que mouen el món. Amb el sector turisme, no? Si tu vas cap al sector industrial, doncs si vols treballar en automoció, doncs l'alemany és un requisit fonamental, sobretot si estudies una enginyeria orientada cap al sector de l'automoció. Ja, per exemple, el francès es mou més amb el tema logístic i de grans superfícies, perquè moltes grans superfícies són d'origen francès i, per tant, però això ja és una mica en funció del sector específic cap a on vulguis orientar la teva carrera professional. Jo sempre dic que si tu tens un bon nivell d'anglès, l'altre és opcional, no? I, per tant, ja pots escollir-ho en funció del teu perfil o de la teva trajectòria professional cap a on la vulguis encarrilar. Sí.
Carles, ampliem aquests perfils més cercats doncs, durant el període estival. Hem parlat de cambrers, hem parlat d'hosteses, hem parlat de gestors, de tour operadors. Què més?
Comerç. El comerç en aquests moments és un sector, i especialment si anem al nostre entorn, que està funcionant molt bé. I aquí és on ens trobem una de les coses que estava comentant molt bé ara, el tema d'idiomes en el comerç. Moguis vostè pel centre de Barcelona i miri el tipus de client que estan tenint les botigues o les grans superfícies i veurà què difícil és vendre si no tens un domini de dos o tres idiomes, a part dels materns, per suposat. Però és pràcticament pràcticament, i nosaltres ho veiem a diari als nostres clients. Els nostres clients ens estan demanant, a part ja del coneixement dels idiomes, diuen els locals, els natius, ens estan demanant l'anglès, el japonès, el xinès, l'alemany, el francès, els àrabs, és a dir, cada vegada ens estan demanant el que diríem fa el venedor de botiga, però amb dos o tres idiomes. I, cuidado, això ja no podem estar parlant de llocs de baixa qualificació, els estem qualificant, els estem sobrequalificant.
Multilingües.
Multilingüe, que fa uns anys en els convenis col·lectius es pagava pel primer idioma i pel segon o pel tercer, i es considerava un valor afegit. Avui en dia, el primer ja és una... Ja no esperem ser premiats per parlar anglès, no? Mm. És una competència bàsica, Però a partir del segon i el tercer és on realment es puja el valor, es puja el valor del candidat.
Tradicionalment, l'estiu és una època en què molts joves busquen la seva primera feina per poder-se pagar els estudis, entre d'altres coses. Ara m'agradarà fer un exercici amb vosaltres dos, un exercici pràctic, i és construir un perfil. Construir un perfil del jove actual cap a on ha d'anar la seva formació per tenir més opcions de feina el dia de demà. Perquè ara ja hem parlat de quin és l'enfocament d'aquest estiu, ara avancem una miqueta més i anem a construir aquest perfil. Començo per tu, Ricard, des d'EDIPE. Com el construïm, aquest perfil?
Bé, jo, si vols, ho podem plantejar com un roleplay. Si fóssim un nano de 17, 18, 19 anys i vol aconseguir aquesta primera feina, i com pot construir aquesta carrera professional en base a aquest desiderato. Jo el primer que li preguntaria és: a tu t'agrada estudiar o no t'agrada estudiar? Estudiar vol dir estudiar, ficar-hi colzes, eh? Vull dir, perquè molt tradicionalment en aquest país el que pensem és que o tens una carrera o pràcticament ja no pots aconseguir cap lloc de treball. En canvi, sí que és veritat que cada cop més tindrem qualificacions intermitges molt professionals, i la formació professional jo penso que serà, amb l'impacte d'aquestes noves tecnologies i de la transformació digital, serà clau, i per tant jo li diria: estudiar hauràs d'estudiar, però en funció del teu grau d'implicació de voluntat o de possibilitats, pues, escolta, no s'acaba el món fent només una carrera universitària. Sempre hauràs d'estudiar, però has de buscar una fórmula alternativa de fer créixer el teu coneixement amb el sentit que sigui. A partir d'aquí, pues, anem a lo bàsic, no? Cap a on vols... Jo sempre... Quan fem aquest exercici amb gent jove, sempre li diem: comencem per parlar de lo que no t'agradaria fer.
No? Molt bon exercici. Sí.
Vull dir, no comencis parlant de lo... Hi ha un estudi que diu que el 65% dels joves que estan estudiant en aquests moments la formació, diguem-ne, de grau mitjà, treballaran feines que no existeixen en aquests moments. Per tant, no és tan, en aquests moments és molt difícil saber què és el que faré d'aquí 10 anys. És molt difícil saber el que faré d'aquí un any. Saber el que faré d'aquí 10 o 15 anys és complicadíssim, perquè la tecnologia serà tan disruptiva que generarà moltes feines que en aquests moments no existeixen. No? Per tant, el que jo li preguntaria és: escolta, què és el que no t'agrada? I a partir d'aquí anem tancant el cercle, no? I a partir d'aquí anem construint, diguem-ne, una projecció, que cada cop es farà més concèntrica i cada cop serà més cònica i cada cop aniràs més a l'objectiu. Però jo el que li diria és: escolta, en aquest món en aquest món laboral que s'està produint en aquests moments, no vulguis avui, en 19 anys, dir que vol ser enginyer del sector de l'automòbil creant accessoris. No, és massa concèntric. Busca't un objectiu més obert, perquè el món evolucionarà moltíssim. Hi haurà moltes oportunitats per la que la gent que realment vulgui fer coses noves i vulgui formar-se. I, per tant, intenta descartar el que no vols i tirar una mica i formar-te cap a on, aquesta línia cap a on vols anar. No?
Aquestes oportunitats, Carles, que se'ls obren als joves, perquè encara que sigui més global i més obert, com diu el Ricard, aquest sí, panorama que ha de tenir el jove, anem a focalitzar-los una mica. És a dir, ara també està pujant molt el sector primari, no? Se'n parla, no?, de l'agricultura, de l'ecoagricultura, no només la robòtica, la tecnologia, sí, la quarta revolució industrial.
Sí. Menjar necessitarem seguir menjant, per tant, el món de l'agricultura seguirà, i la ramaderia seguirà funcionant. Jo, no, el jove, el que li diria és, i perquè planifiqui molt bé, no només el jove, sinó en el món educatiu, buca. Món volàtil, incert, canviant i ambigu. Val? Si volem definir-nos allà als 14, als 12, o els que sigui, a l'edat que sigui, jo de gran vull fer això, anem equivocats. Primer error, és a dir, necessitem perfils polivalents, absolutament polivalents. Necessitem desenvolupar l'aspecte competencial de les persones, més que les habilitats. Les habilitats es poden aprendre, es van adquirint, es van perdent, ens anem adaptant, però les competències no. És a dir, fonamentalment, jo avui li diria a un jove, desenvolupi vostè o desenvolupa tu les teves competències d'una forma extrema, d'acord? Perquè si no, serà molt difícil adaptar-te en aquest món, insisteixo, volàtil, incert, canviant i ambigu. Cap a on anar? Hem tingut en aquest país uns anys d'extrema bonança, i això ens ha portat a omplir les facultats d'una forma errònia i a buidar, per exemple, comentava, les formacions professionals. No ens equivoquem. Abans es deia allò de si vals a la universitat i si no vals a l'FP. No, és que la formació professional és necessària. És que necessitem formar d'una forma excel·lent. I la formació professional és una via directíssima i, a més, molt ben enllaçada amb el món laboral. Per la qual cosa, jo també li diria, valora molt bé si realment vols estar en una facultat. Pots arribar-hi més tard. Per què no? Abans parlàvem de les enginyeries. Una via molt bona, i a més està demostrat que una via molt bona per sortir-se'n bé d'una carrera com una enginyeria és passar abans per una formació professional. No té res a veure, no ens estem tancant al món educatiu en el futur. Per la qual jo diria, també com hem comentat des d'EDIPE, enfoquem-nos molt bé, decidim molt bé si volem estar 4 anys fent una cosa que no ens agrada per treballar després d'una cosa que encara ens agradarà menys.
Els joves, ja ho sentiu, teniu un repte que passa per preparar-se per feines que ara, a dia d'avui, no sabem com seran. Us heu d'implicar amb els estudis o decidir si us impliqueu amb els estudis i amb quins estudis, saber el que us agrada i el que no us agrada, el més important, i després compteu en que els perfils han de ser polivalents. Jo vull agrair moltíssim a Ricard Alfaro, president de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans a EDIPE, aquí a l'Econòmics a nosaltres. Gràcies, Ricard.
Moltes gràcies, Víctor.
I a Carles Pitart, director d'Operacions de Manpower Group, que hagi compartit amb nosaltres moments de ràdio. Gràcies, Carles.
Gràcies, Víctor.
Econòmics, amb Víctor Botini.